que tenim ganes de parlar de menjar, de recomanacions, de coses bones, amb la Paula Molés, que no pot beure aigua encara. Bona tarda. Ara ja pots, beure aigua. I el Pau Arenós, bona tarda.
Bona tarda.
Bona, eh? Aquesta te l'he posat especialment per tu, l'he omplert jo. Ja sabeu, un restaurant caníbal a Berlín i, per exemple, aquest dissabte, digue'ns alguna cosa que pugui escoltar la gent.
Aquest dissabte?
Sí.
De 3 a 4, vols
sí,
dir?
Sí, digues, pues, tal.
Pues tal, pues per exemple, el cafè.
Què passa amb el cafè?
No sé, per què bevem tan mal cafè? No
ah,
sé, potser el Pau té alguna explicació. Nosaltres al programa intentarem entendre per què bevem tan mal cafè i què és això del cafè d'especialitat, com va arribar el cafè a Europa, per què sempre es parla dels orígens del cafè a Etiòpia. Bé, intentarem resoldre algunes cosetes d'aquestes.
En general, aquí, aquí no es pren bon cafè a les cafeteries.
Tu ets conscient d'estar prenent tan mal cafè?
Jo és que no en tinc ni idea de cafè. O sigui, me'l foto perquè és útil, però només igual bastant.
Estan mal calibrades les màquines, es cremen.
Estan brutes.
El cafè té una temperatura. Si aquesta temperatura sobrepassa, es crema. I després n'hi ha poca cultura de protestar perquè el cafè és una merda.
Clar,
és que no molt malament, sí. Poca dignitat a l'hora de fer això i també molt poca dignitat a l'hora de prendre'l i no dir això. Jo el torno, eh?
Poca el que fas dignitat. És no tornar allà, diguem-ne.
Sí, però això que fa el Pau és molt important. Això ho diem, eh? Aprenem a reclamar el bon cafè tornant-lo i dient, tornant allà i dir, disculpi, me'n pot fer un altre? Aquest està cremat, no està bo. Ens passaríem el dia tornant cafès, t'ho dic, eh? Però bé, cada vegada és veritat que a Barcelona i a altres llocs tenim cafeteries d'especialitat amb cafè molt bo, eh? Hi ha gent que el torra aquí,
amb
torradors aquí.
Perquè el centre de sobre el torrefacte. La gent prenia un verí que es diu torrefacte.
Tota la vida.
I que això a altres llocs del món no existeix. És un producte carregat de sucres que és una porqueria.
Digueu-me un país que sí que vagis als bars. Itàlia? I te'l trobis de qualitat? No sé, eh?
Sí, però ara diuen que Corea i Austràlia, no sé, no he tingut el gust d'anar ni a Corea ni a Austràlia darrerament, se serveix molt bon cafè.
Però, a més, tu quan perds el cafè, probablement estigues pensant únicament en expresso. I aquí, majoritàriament, es parla de filtre. La gent que li agrada molt el cafè, per veure l'expressió dels aromes, no és espresso, que jo sóc favorable al cop curt i sec. És cafès de filtre, cuidado.
Jo ara m'he aficionat, ara bec de filtre. Imagina't, tota la vida pensant que allò era cafè brut.
Que era el pitjor.
I ara em faig cafè de filtre com una hipster qualsevol. Ves que té la...
Quan es parla de qualitats de cafè i aquests països, tot això,
els
segurament
catadors,
a Corea, no ho sé, però a Corea
no
i a Austràlia es parla de filtre.
Sí, sí, els catadors ho fan amb el filtre així, perceps aromes,
val.
De maduixa, de coses inèdites, que no de roda cremada. Saps la roda que es crema? Doncs això no.
No sé, a mi m'agrada la roda cremada.
Jo soc partidari del tret al cap. Al matí, cloc, cafè curt, intens.
Ja.
Quan la roda cremada és bona, és molt bona,
I la roda cremada d'Etiòpia, boníssima.
A Montmeló es fan un escàter espectacular.
Doncs algunes d'aquestes coses, el dissabte de 3 a 4 al restaurant Caníbal a Berlín. Passem ara de Corea, ens n'anem un moment fins a Washington, perquè allà ha estat el Pau Arenós amb el José Andrés.
Sí, ha estat 5 dies, sí, 5 dies molt intensos. Vaig començar arribant en helicòpter a Manhattan, vaig estar allà al mercat...
Però perdona, des d'aquí.
Per què?
No, des de l'aeroport de JFK.
Ah, val.
Digues, per què? Perquè el lloc que anava era molt més ràpid i m'han dit, has d'agafar un helicòpter, i és el que ho pedien, em van posar un helicòpter i vaig arribar en helicòpter. Vaig estar al Mercado Little Spain, que és el nou superfície, 3.200 metres quadrats, on lloc es diu Hudson Yards, que és aquesta nova zona construïda a Manhattan. Semblava que no hi havia terra per construir, però aquí estan traient diners a punta pala, i amb els germans Adrià, José Andrés ha obert aquest espai per mostrar, per intentar ser el millor restaurant de cuina espanyola internacional, no? Al món, en tot el món, no als Estats Units, al món. I mira, vaig menjar una paella que en molts llocs de Barcelona o quasi bé en ningú lloc de Barcelona trobaries, feta amb llenya,
I allà mateix, eh? Sí, bueno, clar, 3.200 metres quadrats.
Però amb llenya, que podries fer qualsevol altra cosa. Els pollastres, el conill, paella valenciana, perfecte, encara no tenien els garrofons i ho estaven substituint per unes faves petites fresques i vaig dir, si no tenen garrofons, més val que no poso res. No perquè no fos bo, sinó perquè no tenia massa sentit. Una coca finíssima, també de les millors que he menjat, empanada... La qualitat em va semblar molt alta. No pels estàndards americans, sinó per qualsevol estàndard, unes braves que pots menjar-te com les d'aquí. Però la qüestió és que es tractava de passar-hi uns dies amb ell. Estava escrivint un reportatge, perquè és un cuiner que no s'assembla a cap altre cuiner. Està nominat al Premi Nobel de la Pau, perquè ell té una ONG que es diu World Central Kitchen, que, per exemple, al setembre del 2017, l'huracà Maria, que va arrasar l'illa Puerto Rico, sí. Ells van anar, van construir, van dur cuines, van d'això, i van donar de menjar a 4 milions de persones.
Wow.
O sigui, 4 milions de racions, 4 milions de serveis. És extraordinari. Tot això el fa que dins dels Estats Units sigui conegudíssim. Tu vas per ahí caminant per Washington, la gent l'atura i li dona les gràcies, jo no ho havia vist mai, he estat amb molts cuiners, cuiners molt famosos, però dins l'àmbit gastronòmic, de congressos, i els tracten com si fossin estrelles del rock, però ell era pel carrer, gent normal.
Ja, ja, ja.
I a Nova York, abans d'anar a Washington i conèixer totes les coses que estan fent, vam sopar amb Bill Clinton.
Què dius?
Sí, 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 tenia Clinton a un
metre. Alerta. A dalt l'helicòpter, el Pau, amb el Clinton, tots
a un
allà.
Clinton a un metre, perquè li donaven la Fundació de Clinton... li donava el Premi Citizen Global per totes les feines humanitàries sí. que estan fent, i es va fer un sopar benèfic que, amb coses raríssimes com que es va subhastar, entre moltes coses sí, van subhastar, un whisky signat per Hillary Clinton, 60.000 dòlars, i un viatge amb un avió privat amb Clinton a veure el concert de Rolling Stone, tot gent jovenet, ja veus Clinton, el Rolling Stone, Sabalets, Millennials... que va acabar subhastat per una persona que estava a la meva taula.
El va comprar ell.
El va comprar ell per 120.000 dòlars i jo estava sopant al costat de la dona que es va aixecar i se'n va anar indignada perquè el seu home estava...
què és aquest gasto?
Gastant despesa per això. Després va, el matrimoni es va arreglar perquè era un acte benèfic, però aquest era una mica la construcció entorn a això. Ell és un personatge arrebatador, està amb 5.000 coses alhora, el van entrevistar a 3 ràdios, vam estar a un edifici que es diu The Shield, on li han ofert fer una òpera gastronòmica, va venir el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz per donar suport a la candidatura, tot és molt embolicat, passen moltes coses.
I per què no es dedica a la política, José Andrés? Podria, perquè, no?
Li han perquè dit, li han, aquell, li han, segur, li han aquell, recomanat.
Aquell mateix dia, davant meu, diverses persones van dir si volia ser senador.
Sí, clar.
I ell va dir que podia fer més coses sent independent fora de partits. Ja. Però, de totes maneres, és ingovernable. És que no me l'imagini en cap estructura de poder dient has de dir això, has de fer això, tu has de muntar d'aquesta manera. És un ànima molt lliure i molt intensa.
I és amic d'Obama, és veritat, això?
Té molt bona relació amb Obama.
I molt mala relació amb Donald Trump.
Amb Donald Trump. Que,
Trump... Tenien denúncies mútues creuades.
Sí, es va acabar això, perquè...
Ah, sí?
Sí. Trump, José Andrés havia de construir-li un restaurant amb un hotel seu, va insultar els mexicans, ell té molta consciència, José Andrés, de ser immigrant, ell té la nacionalitat americana i diu que és un immigrant, treballa amb mexicans, no ho va tolerar i va trencar el contracte. Trump el va demandar i ell va fer una contrademanda i al final una contra l'altra va xocar i va acabar la cosa. Però per ell li ha anat molt bé perquè hagués sigut intolerable i no hagués pogut suportar aquest personatge que permanent enmig de totes les negociacions de demandes va trucar a Trump, o Trump el va trucar per parlar-hi i Trump li diu... Estamos ganando. I ell va dir, però ganando què? Si jo no tinc res a veure amb tu. Si tenim una demanda pel mig. O sigui, aquesta fantasia, aquesta butgeria del poder, Trump considerava que formava part d'alguna cosa. Diu, però si ens estem enfrontats, jo no tinc res a veure amb tu, no vull saber res de tu.
Mare Déu. I molt interessant. Quan podrem veure aquest reportatge?
El reportatge sortirà el 2 de juny.
Ah, el periòdico? Sí, sí. Doncs estarem molt atents. Fantàstica aquesta història. José Andrés, un personatge espectacular, diferent, i que cal seguir de molt a prop. Un altre cuiner internacional, Paula, Yotam, ho dic bé, Ottolenghi.
Yotam Ottolenghi, molt bé.
Yotam Ottolenghi, cuiner popular a Anglaterra, amb restaurants a Londres, nascut a Jerusalem, però...
Sí, segurament, potser alguns escolta que és un gran fan de Yotam Ottolenghi, no ho sé, o molta gent segurament estarà dient qui és aquest senyor. Efectivament, aquest senyor neix a Jerusalem, ara té 50 anys, de mare alemanya i pare italià. Fa 20 anys arriba a Londres i comença treballant com a pastisser i es converteix en un gran chef, amb un cuiner, podríem dir, una mica així, estrella. Té un imperi i molt poc ego, que això també és d'agrair, gent, diguéssim, que ha fet molt, però té un ego molt, allò, molt baixet, a 6 restaurants a Londres. I a Anglaterra la gent el coneix tant que, per exemple, a l'hora de sopar, en lloc de dir anem a fer, no sé, el que tu vulguis, doncs unes pizzas o el d'això, diuen, per exemple, fem un Ottolenghi.
Què vol dir això?
Clar, llavors el dilluns vam tenir la sort de tenir el senyor Yotam Ottolenghi aquí a Barcelona, que conversava amb el Toni Massanés a la Pedrera, i li vaig preguntar a ell mateix, home, ja que el tenim aquí. Explica'm per tu què és aquest estil Ottolenghi tan reconegut a Anglaterra i que molta gent d'Europa coneix i que potser aquí la gent catalana no sabem què és, no? I ell s'explicava així.
It's a very vegetable heavy cuisine, which,
és una cuina intensa, amb moltes verdures, que té una forta inspiració en el Pròxim Orient, però també en altres parts del món. Està plena d'espècies i d'herbes, és atrevida i és prou abundant, i se centra a crear una sensació de desinhibició i generositat. És una cuina de grans gestos i de grans plats.
I Otto Ottolenghi fa una cosa molt important, que és que revoluciona la manera com teníem enteses les verdures o els vegetals i comença a cuinar-los, diguéssim, sols, sense elements de proteïna animal al costat, com una cosa... és que jo t'he portat un llibre seu, perquè ella més escriu i té, i té molts llibres. I clar, si mires les fotos, et faràs una idea d'aquest estil Ottolenghi, eh? Moltes espècies, moltes herbes, és un obsessiu del sabor, és a dir, ell pot provar fins a... pot fer versions desenes de vegades d'un plat fins a trobar, no sé si ho deia Pau, això, el Ferran Adrià, dins de la boca han de passar coses. No sé si era ell, no? però és una de la idea a vegades de la cuina d'avantguarda, doncs a dins dels plats o quan menges coses de l'Ottolenghi passen coses a la boca perquè són cruixents, hi ha moltes...
Què has vist, Maria?
Què és això de...
Huevos
al horn amb iogurt i xila.
De veritat, aquest és un dels primers llibres que es diu El Gourmet Vegetariano, però és que no us en podria recomanar cap, perquè de fet busqueu-lo, cerqueu-lo a les llibreries, cada vegada estem trobant els seus llibres diguéssim, traduïts aquí, cosa que és un honor per nosaltres, i el The Guardian, que ja fa, em sembla que més de 20 anys, li va encarregar fer setmanalment una columna on ell explicava les seves receptes, al principi li van dir a la columna The New Vegetarian. Uh-huh. I clar, quan els vegetarians es van enterar que un senyor com Otto Ottolenghi feia receptes vegetarianes i ell no ho és, es van enfadar fins que després van veure que realment ell controlava moltíssim.
Però per què s'han d'enfadar? Per què no?
Bueno, perquè...
com un intrusisme així.
Sí,
què és,
perquè
home,
això del vegetarianisme va una mica més enllà del plat, els valors, i clar, algú fent una columna al The Guardian cada setmana que es deia The New Vegetarian i de vegetarian no en tenia res, però bé, va demostrar al món, a Anglaterra i a tot arreu que el que fa és extraordinari. Una cosa que se li ha criticat molt és que és complex el que fa, perquè utilitza, és veritat, molts ingredients. Però clar, on està la complexitat d'una recepta? Ell diu, no? Ell es pregunta, en la persona que la cuina o en la recepta en si? Clar, potser està en el que cuina, no? I ara, de fet, es traduirà una cosa en breu que es diu simple, que una mica ell, doncs, contesta tota aquesta gent que li ha criticat que...
bé, que són plats massa coses.
Massa complicats.
A mi em surten així quan m'invento coses, eh? Començo a veure espècies...
La gent protesta per qualsevol cosa.
Sí, també t'ho diré. Sí.
Ell per això venia a Barcelona a presentar un llibre que es diu Dulce, que per a tots aquells que us agradin els postres i les coses dolces, molt recomanable.
Ara no podem, que estem amb Operació Bikini.
I on comença...
I aquesta hora de la tarda, que jo tinc gana.
Ja. El pròleg fa una defensa del sucre refinat. Ara que passem, ja ho sabeu, una mala època amb el sucre blanc, i el senyor Ottolenghi diu, alerta, perquè si eliminem del tot el sucre refinat i blanc, ens estem carregant part de la nostra tradició pastissera. Que és veritat. Fem-li cas. Per cert, està molt...
Ottolenghi, a veure si... No, jo estic molt sensibilitzat amb el tema, eh?
Sí,
que vingui, m'ho digui a la cara. La gastronomia covarde, que deien els de Vox.
Els àrabs ens van portar el sucre, ens van ensenyar a refinar-lo. No ens ho carreguem tots,
sisplau. Ens ho podem carregar, i tant que ens ho podem carregar. Sí, bueno, ja parlem un altre dia, ara no tenim temps.
Per cert, que està molt preocupat per això del Brexit i no va de broma.
Ja.
Està molt preocupat pel Brexit, per com li afectarà.
Clar, la gent...
Digue'm, Pau.
Tots els llibres, no s'ha dit, tots els llibres estan aquí editats, sembla que són quatre, o que es diu Jerusalem, per Salamandra. Per Salamandra, és a dir, que una editorial s'ha fet càrrec de totes les edicions, es fa de trobar, perquè han estat seguits, deu tenir molt èxit, perquè fa 4 anys o 5 que van seguint sortint un darrere l'altre. I és interessant també perquè ell ha unit molt bé les dues gastronomies d'una visió política. Ell diu, és que els àrabs i els israelians no són diferents, i això ho demostra la cuina. Uh-huh. La nostra cuina és la mateixa.
Yeah.
I és una cosa que va sentar bastant malament. Yeah. Però ell diu, és que no n'hi ha cap diferència, mengem el mateix.
Yeah.
I tenim, òbviament, la mateixa sang i comparteixen moltes arrels culturals. I ell és un activista en aquest sentit.
Sí, el dilema de qui és l'hummus, no?
Això t'anava a dir, l'humus de la pau, això és que és compartit.
Pròxim Orient com una cosa així comuna, i ella entén això, la cuina, com una mixtura de coses. Algú això, amb pare italià, mare alemanya, passaport italià, que se sentia europeu, que ara es veu a Londres, on el Brexit farà el que farà. Bé,
molt interessant.
Jotam Ottolenghi.
Jotam Ottolenghi. Va, el Pau està tip de que les cartes no s'expliqui en què s'han inspirat.
A mi em fa moltíssima ràbia. Avui estava veient, estava escrivint una cosa sobre patates braves. Aquí a Barcelona, per exemple, hi ha les patates braves fullades de l'Informal, i estava escrivint aquest reportatge i veig que a Madrid hi ha un Galtes que fa les mateixes patates sin atribuir, sense dir d'on venen, no? Uh-huh. Quan tu menges aquelles patates braves a Madrid sense saber-hi què són les patates braves del Marc Gascons, de l'Informal, dius aquest tio és boníssim, és un geni, no? M'ha passat el mateix aquí a la Tonateca a Balfegó, a la Diagonal, especialistes en tonyina, que si us agrada la tonyina és el lloc perquè ho fan realment bé. Però hi ha dos plats que són genials. Tu, si els mengessis per primera vegada, si vosaltres els mengessis, dirien, ostres, quin talent, quin cuiner més bo que no sé qui és, perquè no estan signats. Una sobrassada de tonyina, i l'altre, un arròs socarrat, però tot és l'arròs socarrat, eh? Tot l'arròs socarrat.
Ah, ja sé, ja sabem de qui és,
molt
això.
Bé. El primer aquesta sobrassada de tonyina està inspirada, per dir d'alguna manera, que està inspirada amb els embotits marins de l'Àngel León, el propietari de Poniente, l'anomenat xef del mar, no?, al Puerto de Santa Maria. I el segon, en els treballs d'una capa d'arròs socarrat de dos cuiners, que això també està no massa clar qui va ser el primer, que exerceixen a Terres Valencianes. Un és el Raül Alexandre, menys famós, i l'altre és el famosíssim Quique da Costa, que ha obert un restaurant d'arrossos a Londres. Aquesta capa és una capa únicament socarrada, que tu te la menges i te la menges l'essència de l'arròs. Però tenen propietaris, i els embotits marins, qualsevol persona que sàpiga alguna cosa de gastronomia, tingui sensibilitat i viatgi, també són molt identificables. És a dir, que jo trobo un restaurant que, per una altra banda, vaig menjar molt bé, plats molt bons, però amb molta personalitat, m'hagués agradat que haguessin posat homenatge a la
això
manera que...
Això és un debat, eh?
Inspirat.
Important.
Perquè altres coses que tu agafes una punteta, qualsevol cosa, i a partir d'aquí construeixes. L'altra cosa és fer un embotit, una sobrassada de tonyina. És que tu menges sobrassada de tonyina i dius és una monstruositat, quin talent, quin cuinaràs. Però té paternitat.
Ja.
Clar, però si anem enrere, amb qui es deu haver inspirat, no sé, eh?
L'Àngel no existia, és una cosa que no existia. Insisteixo, no és allò que tu has evolucionat, ho has canviat, o a partir d'aquí has fet una altra cosa, és un producte únic.
S'haurà de patentar.
És molt singular, no? Certament singular. Reproduir-la es diu còpia, no inspiració ni res.
Ja.
Clar, les cartes llavors es convertirien moltes, això ens passaria, mare de Déu, en quantes coses, no? Que haurien de portar noms i cognoms.
Una... Si és tan clar que és un plat, per exemple, el culant que és de Michel Braz, perdoneu, però si tu vas a menjar un culant, jo vull saber que la gent que l'està fent, que l'està oferint, és un plat que va fer un senyor l'any 1981, que no li ha pagat ningú un euro, ni un euro. Avui parlàvem amb el Sergi Arola sobre les patates braves, que ells va inventar, que l'has copiat
a
tot arreu. És tremendo que algú digui, i a més tenen el nostre dir, les nostres patates braves,
ja,
que són d'una
ja.
altra persona.
Bueno, això passava amb la literatura en el seu moment, vull dir que els escrits no tenien ni propietat ni res, i vull dir, potser s'haurà de regular això en algun moment.
No es pot regular, ja s'ha intentat moltes vegades, ja. Però s'ha fet totes les consultes i no es pot regular. És una honestedat ja. M'he inspirat en aquesta persona, que és el creador, jo vull fer-ho, olé.
D'acord. Doncs escolta, acabem molt ràpidament amb comentaris falsos de TripAdvisor, que cada cop n'hi ha més, Paula, o
sí,
què passa?
Sí, bé, l'altre dia el pop-up, diguéssim, va llançar aquesta campanya, no? És a dir, vull escriure TripAdvisor, però ho vull fer en català. TripAdvisor, que es va fundar el 2000, és a dir, l'any que ve, mira, farà 20 anys, i que sí que és veritat, volem escriure TripAdvisor. Jo no he escrit mai a TripAdvisor, he de dir, i m'ho he mirat. Algú ha escrit aquí, TripAdvisor?
No, escriure no. Mirar-m'ho, sí, però escriure no.
Però bé, hi ha gent que escriu, i fins i tot empreses que es dediquen a escriure comentaris, diguéssim, que no són veritat,
sí,
allà.
I tant.
Llavors hi ha aquestes coses de les estrelles, que si en tens 4, en tens 5, vas pujant i vas baixant. Segurament recordareu a l'Artur Martínez, de l'antic del ja tancat Capritx, no?, que un dia va dir a través de Twitter, penja el teu relat fictici divertit sobre Capritx a TripAdvisor i riurem una estoneta, no? I bé, allò va estar publicat allà durant molta estona, ningú feia ni cas. Ells es defensen dient que sí, que tenen un sistema automàtic que detecta la cosa, que verifica si allò és cert o no, però clar, molts restauradors diuen jo no veig per enlloc que aquest sistema funcioni, no?
No, clar.
Llavors és un... Vull dir, escrivim a TripAdvisor en català, sí, però bé, escrivim coses que siguin de veritat.
A Itàlia hi havia una publicació que es deia Itàlia a Tavola, que es va inventar un restaurant que es deia l'Escaleta. El van convertir en el número 1 del poble on estava instal·lat, i recomanaven la llebre a la polenta d'un restaurant que no existia ni mai va existir, ni ningú mai el va detectar fins que ells ho van fer públic, que era d'aquesta manera. Jo més que escriure TripAdvisor en català és que no escriuria TripAdvisor res.
No, però el setembre passat a Itàlia, per exemple, primera condemna per una crítica falsa a TripAdvisor, que va ser una cosa històrica, un moment històric, amb una empresa que es deia Promo Salento, i 9 mesos de presó pel propietari d'aquesta empresa. Uau. I 8.000 euros de multa per haver publicat crítiques falses a TripAdvisor. Vull dir que el que va fer aquell tribunal a Lecce, Itàlia, va ser un moment històric, i potser si això s'anés repetint més la gent s'ho prendria una mica més seriosament, no sé.
Artur Martínez, el que va decidir TripAdvisor quan va descobrir la cosa aquesta, és que el van baixar moltíssim i el van treure, era el restaurant número 5.000 de Terrassa.
Que de fet ell volia desaparèixer. Clar, va dir, jo no vull estar a TripAdvisor.
Era com... el van castigar, però és molt fàcil posar-hi jo... tu veus els números uns i en comú sempre tenen moltes crítiques positives i molt poques negatives. És a dir, amb un nombre molt petit de positives però cap negativa, puges el que vols.
Mare de Déu, quines coses!
La gent no parla del menjar, TripAdvisor, que si em van tractar bé, sí, que si la taula es movia una mica... Bé,
està falcada la taula, mare de Déu.
Però també és important, no, això?
Sí, però...
La taula falcada? No, sí, però...
Però tampoc cal donar-li tanta bola, tantes coses, amb la pell tan fina, no?
Sobretot perquè mai saps qui ho escriu.
Clar,
hi ha una màscara i no pots anar a reclamar a ningú. Nosaltres estem aquí, qualsevol es pot trucar i es pot dir el seu parer.
Gràcies a la Paula i al Pau, gràcies per ser amb nosaltres. Pau Aranós, Paula Molés, que vagi molt bé.